I justament d'aquest topall salarial dependrà en gran part de les opcions que Leo Messi torni al Futbol Club Barcelona. I el PSG el va indultar i l'argentí ja es va poder entrenar en solitari deixant enrere el càstig per haver marxat sense permís a l'Aràbia Saudita, però a la tarda Messi es va oblidar del club francès quan recollia el Premi Laureus al millor esportista de l'any. Escolteu.
Y este año tuve la suerte de cumplir el mayor sueño que tenía, que era ser campeón del mundo con mi selección. Me costó prácticamente toda mi carrera porque llegó al final. En el medio pasé de todo, muchísimas alegrías con el Barcelona, muchísima tristeza con la selección por no haber cumplido muchos de los objetivos los cuales me tocaban competir, pero nunca me detuve y todo eso fue una enseñanza para mí.
També a París, Carlos Alcaraz es va endur el guardó al millor esportista revelació. En un altre sentit, la policia busca els lladres que van entrar a robar a casa del davanter del Real Madrid, Rodrigo, durant la final de la Copa del Rei dissabte passat contra l'Osasuna. Per sort, a casa no hi havia ningú i, per tant, no hi ha danys personals. En bàsquet, els vigents campions de l'NBA, els Golden State Warriors, estan en només un partit de quedar eliminats de la lluita pel títol. Aquesta matinada han tornat a perdre contra els Lakers i ara l'equip de LeBron James ja domina la seva sèrie per 3 victòries a 1. I a l'ACB, el Baxi Manresa i el Girona poden segellar avui mateix la permanència matemàtica. Per fer-ho, necessiten que el Girona guanyi el Betis a les 7 de la tarda a Fontejau o que el Granada perdi a casa contra el Saragossa a quarts de 10 de la nit. Això després que ahir els vegencs sapiguessin que perdran el polonès Adam Wachinski durant una temporada amb una lesió greu al genoll dret. I en ciclisme, l'australià Michael Matthews es va endur la tercera etapa del Giro d'Itàlia a l'esprint. Per la seva banda, el belga Remco Evenepoel continua líder de la classificació general en 33 segons de marge sobre el portuguès Almeida. Avui hi ha la primera jornada de mitja muntanya de 175 quilòmetres.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Franci.
Audi Center Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Anem al RAC, anem a comptar cotxes, anem amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, encara queden moltes cues a la xarxa viària catalana. S'han retirat els vehicles per l'accident a la C32, però s'acumulen 4 quilòmetres de congestió encara entre Cornellà i Esplugues de Llobregat en sentit nord. En aquesta mateixa via queden 4 quilòmetres més al tram de Sant Boi i a la C31 3 quilòmetres fins al Prat i a l'AP7. Ara hi ha 3 quilòmetres més en els dos sentits de la marxa al tram de Barberà del Vallès i a la 2 amb 8 quilòmetres de cues entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. Pel que fa a les rondes, continuen les llargues cues i molta congestió, sobretot en sentit Llobregat, ara amb 12 quilòmetres a la litoral des del Bon Pastor fins passada la Ciutadella i a la Ronda de Dalt amb moltes cues també en sentit sud en pràcticament tot el tram entre el Nus de la Trinitat i la Diagonal. És tot des del RAC, molt bon dia.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de coses aparentment fora de lloc. Ahir us explicàvem el cas d'un portuguès que havia entrat amb cotxe a urgències. Doncs bé, avui hem de parlar d'un alemany que ha entrat al tramvia amb un cavall. Ho llegim al Der Spiegel. Ha passat a Fellbach, una població que està a prop de Stuttgart. Un home vestit amb armilla blanca i barret de cowboy ha volgut pujar al tramvia acompanyat del seu cavall. Com és clar? Clar, si tens un cavall i vas amb barret de cowboy i tal, doncs vaig a pujar al tramvia, doncs clar, normal. Això ha generat un debat si es pot entrar amb un animal a un transport públic. L'empresa que gestiona els transports a Stuttgart no ha dit que no. Diu que no es pot impedir accedir als trens a cap passatger mentre no es molesti ningú ni que es provoquin danys. Clar, això sí, afegeix que en última instància qui ha de valorar és el conductor del tramvia, doncs clar. Vaja, aquí no us recomanem que ho intenteu. Per exemple, a TMB el protocol per portar animals de companyia al transport públic és claríssim. Als autobusos només hi poden entrar gossos d'assistència i animals domèstics que viatgin en una cistella de transport. I al metro sí que poden entrar gossos de tota mena sempre que estiguin identificats en xip. Res més, ni cavalls ni cap altra espècie. Ara la pregunta que queda sense respondre és si es pot anar amb cavall pel carrer. L'animal, eh? Per on? Per calçada? Potser ara que venen eleccions tocaria aclarir-ho i regular-ho. Això sí, els regals de l'animal, que el reculli l'amo.
El món a RAC1, amb Jordi Basten.
A nosaltres, el programa de CaixaBank, volem mostrar amb dades i històries que estan a prop de les persones, ja sigui per mitjà de la formació, l'educació financera o el desenvolupament econòmic de les zones rurals. Les persones podem assolir els objectius que ens proposem. Descobreixo a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Saludem, Joan López Alegre, bon dia.
Bon dia, bona.
Hola, Isabel García Pagán, bon dia.
Molt bon dia.
Toni Aira, què tal, Toni, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, mestre, com va això?
Molt bé, bon dia. On pares?
Ui. Al madrilenyisme. Avui al madrilenyisme. Una mica de... Ah, sí, sí, Madrid és libertat. No. Aquí estem.
Don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies.
Estem esperant el Bernat de Déu.
I Galícia també
que
és libertat.
Entrar, no? Ja, que ja el veiem entrar, ja el veiem entrar. Hola, Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia, m'agradaria, Jordi Maria.
Bon dia, bon dia. Bon dia, ostres. Ai, saps? Vols que et digui una cosa? Avui m'ha agradat molt el que dius el Sergi Pàmies.
Sí. Quan devia escoltar la tertúlia ahir.
No, perquè ell parla d'altres coses que normalment els dimarts el Sergi escriu sobre el que escolta per la ràdio o el que escolta per la televisió, el que veu per televisió, i avui acaba... Hola, Bernat, bon dia. Espera un moment, ara sí. Bon dia.
Bon dia,
Leleguard. Avui hi ha una cosa que escriu, que acaba el seu article dient: la notícia política més rellevant de la setmana, si es confirma, hauria de ser l'anunci que Sálvame es deixarà d'emetre a partir del 16 de juny. Avui hi ha una pàgina al País parlant d'aquest tema. I és molt interessant el tema, eh? És molt interessant el tema, eh? Perquè és... A més, Ana Rosa hi ha anunciat que farà matins i tardes, almenys fins Nadal, és a dir, fins a les eleccions.
El dels matins té una precisió, i és que ella va dir ahir la tertúlia política.
Exacte. Farà la tertúlia política al matí i el programa de la tarda. I avui m'he quedat molt parat perquè el País diu... Hòstia, això no ho sabia. Que de la televisió convencional... el 21% dels programes de tota la televisió convencional, és a dir, estem parlant de televisions autonòmiques, però bàsicament, Televisió Espanyola, Telecinco, Antena 3, La Sexta, el 21% dels programes són de la productora d'Ana Rosa.
És bueno, matí, tarda, nit, cap de setmana.
És que de l'Ana Rosa i de Telecinco... parlem molt del Sálvame i de la Telebasura i de la Isla de les Tentaciones, però oblidem moltes vegades que Ana Rosa és el programa més vist de la televisió espanyola els matins d'aquest país.
No.
Com que no?
No.
A veure, corregeix-me.
Crec que m'explicaven avui que ja passava, no sé qui si era la Solsana, qui la passava.
La Griso tradicionalment anava per darrere.
Tradicionalment, però jo crec que no.
Si el darrer
a més,
mes...
hi ha una cosa que també és que l'audiència del matins a les teles és inversament proporcional al que passa a les ràdios.
200 i pico mil persones és l'audiència que tenen a Rosa.
O sigui, en tenim menys...
D'això estamos hablando.
Sí, sí, estem parlant...
O sea, 200 i pico mil persones.
És a dir, nosaltres, perquè ens entrequem, tripliquem l'audiència d'Ana Rosa a tota Espanya.
Només sí, a Catalunya. La ràdio té més audiència sí. que la televisió al dematí.
I no ens fitxen enlloc.
Sí, exacte.
Claro, sí, es que el programa de la tarde, el programa de la tarde que va a hacer, las audiencias se mueven en el entorno de los 500.000, 600.000, no tiene más.
Sí, sí, tampoco, es que no estem parlant de grans coses, el que passa que aquí hi ha un moviment de Telecinco que jo crec que posen a l'ull de l'huracà tant al Sálvame com a l'Ana Rosa, perquè a l'Ana Rosa li fot una pressió sobre que bueno, és igual, vas fotent calés i ja està.
Bueno, però és que tu estàs parlant d'audiències, si, i jo crec que la batalla és una altra en aquell moment. O sigui, hem aconseguit que d'esputricar de Sálvame, no?, de la teleescombraria i tot això, passem a parlar de si és una batalla entre, com deia el Jorge Javier Vázquez de, ja fa 3 anys del seu programa, que allò és un programa de rojos i maricones, o de la ultradreta que suposadament representaria l'Anna Rosa Quintana, no? O sigui, s'ha convertit en una batalla política en comptes de televisió de qualitat o d'entreteniment amb una mica de qualitat.
Perdona, a sobre, perdona, tens raó, Anna Rosa té més que... que Susana Griso...
721.000...
Sí, 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 però qui rebrinta les audiències del matí es diu Alfonso Arús.
Ah, sí, això no ho sabia.
Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. L'Arús, a la Sexta, es menja amb patates, l'Anna Rosa Quintana i l'Susana Griso.
I me n'alegro per l'Alfonso Arús, que és un personatge al qual tendim a valorar poc en aquest país. Sí, sí, sí. I va inventar moltes coses.
Sí, sí, sí. Sí, sí. No,
de les quals s'han aprofitat
altres. Esto que está pasando en Mediaset no es de ahora, empezó hace tiempo. Empezó ya con el equipo anterior. Mediaset tenía y tiene dos canales, que son Telecinco, que era políticamente conservador, pero bueno, sin Manontropo, ¿no? Y tenía Cuatro, donde estaba Sintora, y después estuvo Javier Ruiz, que era, digamos, el canal progresista, y el que hacía el discurso más a la izquierda, y luego porque yo estaba allí, y bueno, algún papel jugué en ambos programas, ¿no? En su momento el italiano toma la dirección de despolitizar, toma la decisión, perdón, de despolitizar completamente Cuatro y elimina, os recuerdo, los servicios informativos y los programas informativos de Cuatro. Desaparecen hasta las noticias, no hay noticias, es el único canal que se queda sin ningún tipo de información. Todo es entretenimiento, vamos a decirlo así, aunque eso del entretenimiento habría mucho que discutir, porque también tiene un sesgo ideológico. Muy claro, ¿no? Entre los temas que eliges y las caras que pones a entretener. Con el cambio de dirección se ha decidido repolitizar Cuatro y se ha repolitizado claramente a la derecha, claramente a la derecha, desapareciendo los perfiles de corte más progresista y con un sesgo muy claro en la línea editorial, en los contenidos y en el planteamiento de los programas. Y ahora se da el paso definitivo, que es situar todavía más a la derecha a Telecinco con Ana Rosa, que hace telebasura, pero telebasura de verdad, la peligrosa, la auténtica, no la que hacía Sálvame, que era un entretenimiento, te podía gustar más o menos, pero era puro espectáculo, también con un sesgo ideológico, pero espectáculo. Y al final los que se hacían daño eran los que estaban allí, se lo hacían a sí mismos y normalmente se les pagaba bastante bien. Pero el caso de Ana Rosa es claramente, bueno, pues una de las grandes difusoras de bulos y fake news que tenemos en este país, ¿no? Con lo cual el mundo de la televisión en España ha llegado al feliz estatus en el que estamos en los medios de comunicación en Galicia desde siempre, y podemos elegir entre medios de derechas y muy de derechas. Esa es nuestra capacidad de elección. Así ha quedado la televisión en este momento. Dejo aparte las públicas y las autonómicas, que son otro debate. Tony, en el mundo de la televisión privada tenemos un duopolio con dos marcas, Mediaset a la derecha y Antena 3 más a la derecha todavía. Eso es lo que podemos hacer.
Bueno, eso no es así, porque está la Sexta, ¿eh? Que es sí, del grupo de Antena 3 y no es una tele de derechas, ni mucho menos.
Es de A3 Media.
Pregúntale a Pablo Iglesias. Y A3 Media tiene a García Farreras como director de informativos de todo el grupo televisivo, no solo de la Sexta.
Sí, el que passa és que el miratge de la Sexta com una cadena d'esquerres, jo crec que ja va passar fa un cert temps, crec, eh? Però vaja, que és veritat que al final aquestes teles formen part dels grans grups, en aquest cas del grup A3 Media, i l'enfocament és molt clar. Aleshores, què passa amb això de Sálvame? Jo crec que apuntàveu bé la idea de les audiències. L'audiència de Sálvame ja no és només aquests 500.000. Penseu que va haver un moment que Telecinco va ser Telesálvame directament, és a dir, tota la graella girava al voltant de Sálvame, i feien els dissabtes a la nit amb el Sálvame Deluxe, és a dir, i Jorge Javier Vázquez va passar a ser un personatge icònic. Què passa? Que jo crec que la diferencial aquí està entre els presentadors. És a dir, a Sálvame hi havia gent com la Belén Esteban, que t'ha dit en diversos moments que ja vota Vox, per exemple, o tens bueno, personatges molt decantats cap a aquesta vessant, però tenien un presentador que es confessava socialista. Jo encara recordo ara, el 2014, quan ell va dir públicament que no tornaria a votar el PSOE si no arreglaven el que ell va dir que era una salvatjada, que era una tradició d'un poble, el Toro de la Vega,
sí,
que era un poble governat pels socialistes. I escolta, Pedro Sánchez, que estava en aquell moment encara consolidant el seu espai, però el seu partit, però l'oposició, va entrar per telèfon i es va muntar un sidral. Van dir que el Pedro Sánchez inaugurava el socialisme, perquè entrava en directe un programa de Telescombraries o del Cor.
És que era,
i ell et va dir que el problema...
No tallem perquè els de fora, sobretot, Joan, que és que els de fora no, no venen de l'EI. Un segon. Digues, Toni.
No, sí, sí. No, que només això, que aquest programa era més que un programa de Telescombraries, tot i que també era un programa de Telescombraries, i tenia un presentador que marcava la diferència claríssimament amb el que és l'Anna Rosa Quintana. És a dir, aquí tens dos personatges, un que està clarament a l'entorn del socialisme, l'altre que està... tot i que s'ha fet una foto amb Yolanda Díaz últimament, amb algun d'aquests actes de Sumar, i l'altre, Anna Rosa Quintana, que és la musa de la dreta i de l'ultradreta. Mentre un aplicaven les fake news i els bulos i de tot al Cor, bàsicament, l'altre l'ha aplicat més al nivell polític. Per tant, home, tens un canvi que no és una millora en cap cas, i que en tot cas no fa més que accentuar, diguéssim, una línia editorial que certament es dretanitza.
De seguida, Bernat de Déu, abans té una esmena al Joan López Alegre, que volies comentar, Joan,
No, jo volia dir, les audiències que té Telecinco, tant amb Anna Rosa com amb el Salva, essencialment són audiències fins ara de gent d'edat avançada, no només de 65 anys, sinó molt més, i el perfil que donen les empreses aquestes que fan els dibuixos d'audiències són no tant de grans ciutats, sinó són de ciutats mitjanes, per tant, doncs, de ciutats de l'entorn metropolità de Madrid o de Barcelona, però també de capitals de província. O sigui, configuren una sociologia, i els polítics, tant, jo no crec tant en la detenització d'aquests canals, crec que els polítics tant de dretes com d'esquerres han intervingut molt. Escolta, Irene Montero va entrar també en directe en aquell programa que feia la filla de la Rocío Jurado, parlant de tots els seus problemes familiars i de l'herència, i ella va sortir en aquell programa i va entrar allò de quasi amb el telèfon de aludidos i tot això, per dir que bé, que aquesta persona que s'empoderava i que defensava com a dona, bla, 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 bla. O sigui, els polítics d'esquerres han intervingut en tot aquest món.
Bernat Adéu, que no l'he sentit encara.
Solo faltaria.
A veure, per mi la...
Solo faltaria que se borraran los políticos de izquierdas.
No, yo no he dicho...
Precisamente eso, perdón, pero precisamente eso forma parte del truco. Parte del truco es ese. Se les lleva normalmente, pero para someter... No, yo te emplazo a que veas las entrevistas que hace Anna Rosa, por ejemplo, a políticos de un sesgo y a otro, para que veas lo equilibrada que está.
Aviam, Bernat Adéu,
que van todos.
Un moment, escoltem el Bernat Adéu, que fa estona que el Bernat Adéu no ha parlat.
Bueno, llegó tarde, sí, llegó tarde. Sí. Eso tiene un coste.
No, efectivament.
Problemes logístics i a part l'ascensor de RAC1.
Ah, no, bueno, l'ascensor de RAC1 és que això és un tema.
És una infraestructura que ara s'està barallant amb la plaça de les Glòries.
És la R20.
Per mi la notícia és interessant per molts temes. El primer és que els imperis mediàtics d'Espanya estan fent un trasbassament no dissimulat entre les tàctiques d'entreteniment d'un programa genial com Sálvame i l'anàlisi de la política. I a mi això em sembla molt interessant. I cal dir que en aquest aspecte Sálvame ha estat un programa genial que ha marcat una època. És a dir, hi ha programes que han marcat èpoques i presentadors que han marcat èpoques com l'1, 2, 3... I per mi el Jorge i Sálvame estan en aquesta tessitura. Els creadors de Sálvame van veure una cosa d'una manera genial, i és que més enllà de les estrelles del Cor, abans la premsa del Cor era una cosa que funcionava per admiració, és a dir, tu tenies uns certs ídols folclòriques, toreros, i la gent, diguéssim, es dedicava a fer gossip d'aquesta penya. Sálvame va descobrir molt hàbilment que era més interessant les estrelles que produïa el mateix programa, el relat, les fake news que s'inventaven, doncs, entre els propis col·laboradors, perquè els propis col·laboradors eren una espècie de família shakespeariana encapçalada per un personatge... encapçalada per un personatge que a mi em sembla fonamental per analitzar l'Espanya d'inicis del segle XXI, que és Belén Esteban. És a dir, la idea de princesa del poble, de la qual s'han fet tesis doctorals, a mi em sembla molt interessant. Llavors hi ha una idea de trasbassar aquesta manera d'analitzar la vida de la gent famosa a la política. I això ja ho va inventar una mica la Fox News. Abans parlàveu de les audiències. El tema no és tant d'audiències, perquè les audiències, ja heu vist, són molt raquítiques, sinó el tema és fins a quin punt un imperi mediàtic i una cadena com és el cas de la Fox als Estats Units, pot situar en la discussió pública alguns assumptes que beneficiïn el teu espai polític. És a dir, a l'espai polític d'Estats Units, per exemple, si situem, si ho exterioritzem una mica, és molt esquerrà. La majoria de mitjans, com passa al món en general, són més progres que carques. Però la Fox va tenir l'habilitat, tot i no ser la cadena, o potser l'espai més vist, de situar certs punts, immigració il·legal, en el cas dels Estats Units, evidentment, l'avortament, que en les campanyes van resultar molt fonamentals. I això és el que exactament vol fer Mediaset amb la nova, amb la nova estrella de la Fox, que és l'Anna Rosa. Perquè l'Anna Rosa no és que porti molts vots, potser, però sí que portarà unes certes discussions al debat públic. I en aquest sentit és una cosa que està molt ben vista. Dit això, l'Anton té tota la raó. Hi ha periodistes i periodistes. Aquesta senyora és una divulgadora de fake news que té una alegria bastant important a l'hora de distribuir falsedats. L'últim cas va ser, recordeu, el del gag de TV3 del Polònia, on la senyora, pues, a les tertúlies anava a dir el clàssic, esto no lo hacen con la moreneta, i una col·laboradora li anava a dir, no, Ana Rosa, sí que lo han hecho, sí que... és igual, m'entens? És aquest tipus de dir, escolta, la realitat, a mi que no m'espatlli una bona teoria.
Sí, aviam, Pere Mas, vols dir alguna cosa?
I això és Sálvame.
I tu que veus molt televisiu.
Jo no tinc gaire ganes de cantar-li les absoltes a Sálvame. Perquè
tu has treballat amb Anna Rosa, has col·laborat durant una època, sí, amb Anna Rosa.
He vist el circo des de dins, una època.
Bueno, és interessant veure el circo des de dins.
Jo també,
tu,
eh? Jo sí, també.
Tu també estuviste con Anna Rosa, Anton?
Sí, senyor, sí. Però quan Anna Rosa era otra cosa. En les mañanas de Anna Rosa era otra cosa.
Tu també, Joan.
Te estoy hablando de principios de siglo, ¿eh?
No, servido.
Ah, perdona, Toni Aira, perdona.
Y fui jefe de Anna Rosa, cuidado.
Servido. Sí.
Fui jefe de Anna Rosa.
Aquí estem veient, sí, coses ja que aquí ens... Pues un a un amb els col·laboradors i jefes d'Anna Rosa. Aviam, Pere Mas.
No anava a parlar inicialment d'Anna Rosa, sinó volia dir que jo no li cantaré les absoltes al Sálvame. A mi em sembla un format d'entreteniment molt divertit, que ha patit un desgast, però que també jo crec que ha empobrit alguna part dels seus espectadors. I que a vegades, per exemple, des d'aquest programa s'ha fet una exaltació de la cridòria, de la manera de discutir les coses, del xabacanisme o de la ignorància. Algun cop, la capital de França és París, no sé què, és Roma, hòstia, la tele té un paper de divulgació, i si una persona, diguéssim, no sap una cosa, no crec que sigui bona idea manifestar per la tele que aquesta persona és ignorant. Aleshores, sobre el tema de l'Anna Rosa, clar, és que l'Anna Rosa, o sigui, podem rebobinar una mica, i ara que es parla tant del duopoli, anar a la llei de les televisions privades quan es va aprovar l'any 80 no sé quantos, que hi havia dues teles, tres, una en codificat i dues en obert, Telecinco i Antena 3, sí. I que la llei deia que una mateixa empresa només podia tenir un 25% del capital d'aquella televisió, us en recordeu? Això s'havia fet per algun motiu, en aquell moment. Ara, com explicava ahir la Terribles, com s'ha dit manta vegades, el duopoli...
Però perdona, Pere, que t'interrompeixi, sí, un segon. En aquell moment, de les dues teles amb obert, se'n va donar una a la dreta, que era Antena 3, recorda que allà hi havia Martín Ferran, Antonio Herrero i tal, i l'altra a l'esquerra. Ja, disculpa, un segon, hi ha aquell primer debat de la història de la democràcia, que són els dos debats d'Azmar González,
sí,
que es pacten Campo, Vidal i Mariñas, sí, sí, i que el primer es fa a la tele de dretes i el segon es fa a la tele d'esquerres. Ja no t'interrompeixo més.
No, no, tranquil. El que volia dir és que aquí s'ha arribat a un escenari en què quan surt la TDT, una gran tecnologia, podrem tenir tants canals com vulguem, una meravella, tindrem 100 canals a la tele. Però en realitat el que tenim és un estrató de la via. És a dir, els senyors d'Antena 3, perdó, a 3 Media, i els senyors de Mediaset fotent calés a Mansalva. Perquè al final això també va de fer calés, eh?
Un duopoli,
sí, un duopoli del mercat publicitari i de l'audiència i dels canals, 95, perquè no tenen 95, dos canals.
Un moment, entenen, un a un.
En tenen 5 o 6 cada un d'ells, eh? O sigui, no només és Antena 3 i la Sexta, i Telecinco i 4. Al darrere hi ha aquests, el Mega, tots aquests, tota aquesta colla de petits canals que tenen, que és una barbaritat. Aleshores, per mi, el cas de la Anna Rosa, que jo quan hi anava, era més aviat de Ciutadans, aquella època que Ciutadans estava tan efervescent, sí, aquella època, ara sembla, fa la impressió que és més aviat de Vox i del PP. Però jo crec que la virtut d'aquesta senyora és que arrossega l'agenda. No és un tema d'audiència o de les 100.000 persones que puguin estar veient. És la baralla que té amb la Griso, perquè estan copiant-se els temes tota l'estona, i com introdueix, com deia el Bernat de Déu, els temes a l'agenda. Els ocupes! Ja està, els ocupes! No sé què, el gran drama dels ocupes! Bueno,
les issues, sí, que diuen els
robaran la cartera quan vagin pel carrer. Llavors, jo, aquest canvi, és que és tan descarat, perquè ella mateixa ho diu. En el tall de veu que has posat a l'informatiu, sí, diu, bueno, jo haré la hora política hasta las elecciones. Bueno, blanco i en botella. Sí, sí. O sigui, faràs la tertúlia política del matí, la productora, efectivament, aquesta productora, que per cert, va haver-hi, Anton, un canvi estrany aquí, perquè abans era Quart de Producciones, va passar alguna cosa i es va canviar aquesta productora,
Unicorn.
Però és la mateixa gent, hi ha la Txelo Montesinos, hi ha tot un seguit de gent. Aquí va passar alguna cosa. I és una productora
bueno,
és molt...
Bueno, se separaron.
Molt a se separaron, no, però les dues siguen dintre, molt a l'ombra de Telecinco, o sigui, és una productora molt connectada i que factura molt, i efectivament factura altres llocs, eh? El 120 minuts de Telemadrid, també el fan allà, etcètera, etcètera. Aleshores, no entenc molt bé el canvi a la tarda, perquè a la tarda què faràs ara? També parlar de política tota l'estona?
Perdona, és que hi ha una cosa que no hem dit encara, i no hem dit aquest... Bueno, no hem dit. I ha passat desapercebut. És que això va molt més enllà, eh? O sigui, la moguda comença amb l'adeu de Basile i l'arribada de Borja Prado. Però s'ha encarregat un altre presentador. S'ha encarregat a Jordi González.
Clar.
Jordi González no ha renovat contracte amb Mediaset, tampoc, eh?
Per cert, dos presentadors catalans.
Dos presentadors catalans. I, per cert, t'agradaran més o menys, però dos tios que davant de la càmera...
Perdona, dos bèsties.
De la televisió.
Domestic en la càmera.
I dos grans presentadors. I en el cas del Jordi, un gran radiofonista sí, senyor, que va passar per aquesta casa.
I bon tipus.
Amb un programa que es deia Diagonal.
I molt bon tipus. Per dir tota la veritat, sí que hi ha un moment que Antena 3 li rau una mica la cartera a Telecinco, que basava les 24 hores de la graella amb el que es considera la teleescombraria, els realities i demés, i Antena 3 opta per l'entreteniment familiar. Que a veure... És igual de perillós o no, eh? Perquè vas a Pablo Motos entrevistant el senyor aquest de Vox, com es diu, el líder de Vox, a l'Abascal, com si passés per allà el Tom Cruise. Mm-hmm. I allò ho veuen 2,5 milions d'espectadors, eh? Mm-hmm. I allà sí que es blanqueja.
Per cert, Jordi, només un parèntesi. Jo, si fos director de TV3, estaria trucant-los als dos ja. Dit sigui de pas.
Bueno, jo crec que Jorge Javier alguna cosa farà allà perquè té contracte. En el cas del Jordi González no, perquè segons les informacions que corren és que ha trencat a Mediaset.
Si hi hagués vida intel·ligent a la Corpo, jo els estaria avui trucant els dos. Entre altres dos, perquè un té moltes ganes de tornar a
segur el Jordi, clar. Són les 9:26 minuts. Aviam, el Toni Aire volia dir alguna cosa. Toni, que tu també has treballat amb ella.
Jo he col·laborat, com que tinc aquesta mena curiosa, allà a Madrid va haver-hi una època que buscàvem por un català en Tomesa, sí. Llavors el cas és que hi hem passat uns quants per allà, jo crec que el Bernat, el Pere...
Jo tinc Susana.
Potser hem anat això. Passant per allà. També, check. I el Ferreres també el tens, no? Però el tema és que jo crec que la mirada catalana podria fer que davant d'això que estem passant, que estem vivint ara o que estem veient, tiréssim d'aquella dita una mica escatològica que diu que això és canviar pets per merda, perquè realment potser des de la perspectiva catalana la idea no deixa de ser gaire lamentable, no? És a dir, és un panorama, com deia la pel·lícula de James Bond, panorama per a matar una mica, no? Però sí que és veritat que dins de tot, si tu has de mirar amb una perspectiva catalana, home, el Jorge Javier és una persona que en els moments àlgids sí que és veritat que es va posicionar al favor de com a mínim que la gent pogués votar. Clar, jo, l'experiència que he tingut a Platós amb la Susana Griso, que també crec que és una gran professional, és a dir, però que ha agafat un viatge molt claríssim els últims anys. L'Anna Rosa, que jo recordo el primer dia que col·laboro amb l'Anna Rosa Quintana, jo havia estat en el seu dia en el comitè d'estratègia de Carles Puigdemont a la campanya del 2017, quan va néixer Junts per Catalunya, i recordo que ella és simpatiquíssima, té aquella cosa madrileña de l'abrazo i tal, companyia, muy bien, hombre,
és molt canyosa,
fora de càmera. I sí, i és encantadora, però la primera frase tal qual va obrir la càmera va ser: hola Toni, tu que col·laboraste con Puigdemont antes de que se le fuera la cabeza. Llavors, clar, en aquell moment davant de càmera jo li dic: home, Anna Rosa, te gustarà o no lo que hará, però no podes dir que una persona se le va a la cabeza. Aleshores, a partir d'aquí ja suma i sigue, és a dir, la divisió que ells tenen de taula, fixa't, jo com a català, ja per català, et posava al costat de Juan Carlos Monedero i de Rodolfo Irago, és a dir, la franja de los rojos y separatistas, és a dir, Rodolfo Irago havia estat dir com del PSOE, a Monedero ja el coneixem, de Podemos, i a l'altra banda tenies un ventall ampli on el més moderat era García Margallo, però després tenies Inda o Isabel San Sebastián, és a dir, era a l'esquerra de Vox en algun cas.
Que ja no la té.
Clar, tot això és el... Ah, perdó?
Que ja no la té.
Crec.
No, ha anat fent una mica de
canvis. Sant Sebastià va passar a l'entorn de Telemadrid,
que
era ayusisme...
Però fixa't que aquí hi ha la qüestió, no? És la mirada, és l'Espanya que hi ha. És a dir, hi ha audiències a banda, sí que és veritat que ha anat quallant aquesta mirada espanyola en clau molt conservadora d'estructura d'estat i impregnant-ho tot, perquè aquí hi ha la clau també de l'evolució d'aquestes cadenes. És l'infotainment, és la informació i l'entreteniment. Et fa fan passar informació amb entreteniment bastant adulterat en origen en les informacions. I aquesta senyora n'ha estat la reina dels matins, igual com el Jorge havia estat el rei de les tardes.
La gràcia d'això també, Jordi, perdona, un apunt, i a més concerneix el Joan, és el... diguéssim, del sector espanyolista de Catalunya, quins convidats conviden a Madrid? Perquè això que diu el Toni de la mirada madrid-cèntrica funciona també pel seu propi espai polític, perquè tu dius, hosti, és normal que algú, per exemple, com el Joan López Alegre o com el Manel Manchón o com el Joaquim Coll, per exemple, anés de tant en tant a televisions de Madrid per parlar de Catalunya des del seu punt de vista. És que no els interessa.
Jo tinc la teoria de que els madrilenyos tenen una absoluta fascinació per als catalans indepes. O sigui, que Madrid ha comparat el relat del Marc Mental a nivell de mitjans de comunicació de que un català com Ilfo és un català indepe. No porten a col·laboradors catalans no indepes.
Això que deia el Toni
del pet i la merda, ull, perquè no hi ha dos universos televisius tan diferenciats. Jo no mirava les dades d'audiència. Clar, a Catalunya la tele líder és TV3, que aquí dona un 14. Allò no estan actualitzades, però bueno. Però Telecinco té un 12,4, Antena 3 té un 11,1. Si vols, amb un petit canvi, perquè a nivell nacional és veritat que Telecinco ha tingut una baixada i Antena 3 a nivell global de tot el dia els guanya, però clar, no són unes audiències ni molt menys raquítiques les que tenen Telecinco i Antena 3 a Catalunya.
I el Salvam era un programa molt vist a Catalunya.
Antón.
Yo que tengo el honor de haber sido jefe de Ana Rosa...
Esto me lo tienes que contar despacito, ¿eh?
Sí, señor. Cuando era director general de Radio Voz, nosotros teníamos en las mañanas a Miguel Ángel García Juez.
Hombre, también.
Yo le rescindí el contrato a Miguel Ángel García Juez y a quien puso al frente de las mañanas de Radio Voz, que era el intento de La Voz de Galicia de salir fuera de Galicia y expandir sus canales de comunicación, fue precisamente Ana Rosa Quintana, que entonces se parecía bastante poco a la nueva. Conmigo empezó todo, sí. Entonces ella era una colaboradora y se hizo ella cargo de las mañanas, ¿eh? Y yo después empecé con ella en Telecinco, cuando empezó ella en las mañanas. Y para que os hagáis una idea de lo que era el formato entonces, la política era una mesa de debate a dos que iba al final del programa. Yo iba todos los miércoles, creo recordar, y mi pareja era Fernando Fernández, que hacía pareja también conmigo en la cadena SER, que ahora es consejero del Banco de España a propuesta del Partido Popular y es un economista de más que reconocido prestigio, ¿no? Y había días que yo iba a Madrid para nada, porque la mesa duraba tan poco, iba tan al final del programa que a veces la mesa duraba exactamente 5 minutos. Eso era toda la política que había en sí. Pero es que había días...
No se cobraba por horas, ¿no? O sea,
era mejor todavía, que llegabas allí, se les iba el tiempo, no entrábamos a la... Te pagaban igual, con lo cual, bueno, te volvías para Galicia y dices, vale. Pero esa era toda la política que había en Ana Rosa. No había, porque esa era la Ana Rosa inicial. La del entretenimiento, había mucho corazón, había sociedad, y era... Si me apuras, pues un programa bastante familiar, bastante blanco en su línea editorial, ¿no? Bastante neutral, entre comillas lo de neutral, porque neutral no hay nadie, ¿no? Pero que la política no era ni por supuesto, tenía línea editorial sobre
es que, Antón,
¿no?
Els programes de matí eren programes on hi havia seccions de cuina, on hi havia seccions del cor, i després, una mica més tard, venia la política per complir, ¿eh?
Entonces empieza la evolución, efectivamente la política va ganando cada vez más terreno, Ana Rosa toma una línea editorial muy clara, sobre todo en la segunda legislatura de Zapatero, donde hace un barrido de colaboradores, yo dejé de ir de mutuo acuerdo, tampoco me interesaba mucho seguir en aquel formato ni en aquella fórmula, porque me exigía, bueno, pues pasarme casi 2 días en Madrid al empezar el programa tan temprano y tal, pero yo he visto la progresiva degradación de lo que es ese programa y ese formato. Pero el problema no es que solo en ese, porque si es en ese programa y en ese formato, bueno, pues vale, oye, es un problema del programa, del formato y de la presentadora, que sabrá cómo quiere acabar su carrera y qué recuerdo quiere dejar, ¿no? El problema es que eso se ha extendido. El problema es que tú ahora ves la información política, no solo en los programas, en los informativos, y efectivamente es tiene muy poco que ver con información y tiene mucho más que ver con agitación y propaganda, ¿no? Y es, seguramente, yo creo que es lo realmente terrible en este momento.
Como digo, una... Perdona.
No, simplemente quería decir que la degradación de la calidad informativa de la televisión y cómo esa forma de hacer información, entre comillas, donde el objetivo básico es hacer propaganda y hacer activismo político, ha traspasado claramente las fronteras de ese tipo de programas y ha entrado directamente en los informativos, ¿no? Y el es muy burdo, pero lo voy a dar... se ha convertido en la norma general.
Isabel García Pagán, després té un comentari... Bueno, m'ho deixes fer ara, així, que és que no me'n recordo, gràcies, Isabel. Que és que hi ha una amiga, molt bona amiga, que no diré qui és, que m'envia un missatge dient que esclar, que la mateixa reticència que nosaltres podem tenir amb Ana Rosa, sinó Ana Rosa, fins i tot, hasta amb els programes, segons quins programes, els tenen ells respecte a programes com el nostre, com aquest, com el Món RQ. I jo i li he contestat que la diferència és que ells parlen sense escoltar i nosaltres parlem mirant, que és una diferència bastant abismal, i després una altra, que és que intent... Una cosa és la línia, que aquí cadascú té la que té, i una altra cosa és que intentem, com a mínim, intentem. I segurament tenen raó, amb algunes coses segurament tenen raó, però esclar, amb d'altres...
Tampoc tan malament ho vam fer aquí, perdona, Isabel, perquè l'Anna Rosa el 17 escoltava RAC1. Perquè, a més, entén perfectament el català, l'Anna Rosa. No sé si ha arribat a treballar per aquí. Jo parlava amb ella, que escoltava el menú.
No, és que si entén l'italià, sí. Segurament entén el català.
I TV3,
a ver, jo crec que la gran diferència és que jo, i crec que este programa, i esta cadena, i alguns sitios més on jo col·laboro, la SER, etcètera, no estamos en... És muy burdo, però lo voy a dar. Esa és la diferència. Sí. La frontera en este momento és esta.
Sí, perquè...
És muy burdo, lo voy a dar. Claro, es que esta es la frontera.
Es que el problema que hi ha ara és que molta gent està escoltant ara la ràdio, Anton, i Isabel, que és qui havia de parlar, que havia de parlar ara, és que ara es pot escoltar la gent a la ràdio i pensar, hòstia, com està el periodisme, En quin moment està el periodisme? Isabel,
animal. Però és una mica, perdoneu, però és el periodisme i la política, perquè...
També, ara.
Us veig aquí molt contents, criticant, però hi ha hagut una absoluta fascinació de polítics catalans per sortir en programes com l'Anna Rosa.
Perdona, una cosa, deixa'm obrir un parèntesi. Sí. Oriol Junqueras dona una entrevista a Anna Rosa, crec que és la primera entrevista que dona a la presó.
No sé si sembla que
la primera no, però la primera a Espanya segur,
I abans d'entrar a la presó hi ha veritable fascinació per col·locar polítics catalans a programes del matí a Espanya, com Telecinco i Antena 3. Sí. Estàveu dient abans que si tenien un catalanet a les seves tertúlies o no. Perdoneu, però quan comença el procés, el català que surt comentant les diades, les manifestacions de les diades, és Albert Rivera.
Ah, sí.
No és un periodista, és Albert Rivera. Vull dir, després ja vas allà com a espècimen a les tertúlies o no, però el comentarista de torn de les manifestacions, de les grans manifestacions de les diades, és el senyor Albert Rivera de Ciutadans. Vull dir, que no han tingut mai necessitat de dir, bueno, poso un català que sigui més independentista o menys, o que sigui. Han fet sempre el que els hi ha rotat, i a més, amb el beneplàcit de polítics catalans que han entès... o han volgut entendre, o pretenien que ampliar la base del seu punx electoral passava perquè l'Anna Rosa Quintana o la Susana Griso t'entrevisti.
Sí, sí. Això que diu la Isabel té raó, però sí que és cert que durant un temps els devia agafar una espècie de febrada per conèixer l'opinió dels independentistes, i és, bueno, el Toni i jo vam anar-hi per aquelles èpoques, i jo me'n recordo, tinc una anècdota, avui que hem fet tots una mica de batalletes, per veure el tema de com a Madrid... no els interessa, diguéssim, el que passi. Jo me'n recordo una vegada que vaig anar, es pot dir per què prescrita, la tertúlia de la Susana, i a l'acabar la tertúlia de la Susana jo tenia al costat l'exdirector del Mundo, el David,
Jiménez,
que era un tio Jiménez. Fantàstic. I me'n recordo que va anar a la tertúlia i li diu a la Susana, diu Susana, li va dir, tu per què has traído este tío a esta tertúlia? Diu, i la Susana, no, Bernat, es que lo conocemos hace tiempo y no sé qué. Diu, hostia, traes a un tío que habla bien español, que argumenta, que va bien vestido. Joder, tía, tú nos tienes que traer a un payés, a un tio que podem machacar.
Però en canvi...
Llavors, i em va fer molta gràcia, i va dir, conya, eh? Vull dir, no el compromet l'agenda, perquè a més és un... L'anècdota, perquè és un tio fantàstic, i a més és un tio que ens ha visitat bastant aquí, quan va fer un llibre que es deia El director, sí, que era interessant, no? Sí, sí. Però sí que és cert que aquesta conya que va fer és una mica, i el Toni segur que li ha passat, la idea d'hòstia, nosaltres volem saber la seva opinió, però si la pot dir un tio que més aviat s'assembli més a un pagès que a un catedràtic, millor.
És que probablement no volen saber la teva opinió.
Toni, nosaltres,
no, bàsicament volien un pim-pam-pum i potser alguns d'aquests no et cridaven quan contestaves mitjanament bé i ràpid, però fixeu-vos que aquí hi ha dos conceptes. Un, la dretanització o espanyolització en el sentit més negatiu de la paraula d'aquests espais i de la televisió a Espanya, però després com això claríssimament és un espai que ha guanyat l'entreteniment, o que la política ha entès que ha de guanyar via entreteniment i no informació, perquè la informació ells fan de més i de menys, però l'entreteniment, no heu citat un nom que és l'antecedent de tot plegat i és la primera que va posar a les sobretaules del
matí, Maria Teresa Campos
feia unes taules de debate que deia ella, que eren impressionants,
no, és a dir, tenien
alguns polítics, clar, però vull dir, els matins, sí, els matins amb tota la distribució, però a la competició que es trenca entre Ana Rosa i la Maria Teresa és important. Aleshores, clar, fixeu-vos que el concepte de tot plegat o cap on ens està portant és dir, hi ha un panorama mediàtic a Espanya que va clarament amb un sentit més d'Espanya, un model determinat, i més a la dreta. Penseu, veurem la competició per aparèixer en aquests programes els propers mesos, perquè tenim eleccions municipals aquí a la cantonada, i, més important, les eleccions generals espanyoles al desembre. És a dir, m'agradarà veure quin ecosistema mediàtic es juga en aquests moments a nivell polític, perquè tots aquests canvis no són casuals i tots aquests canvis van cap a també normalitzar una tipologia d'entesa d'Espanya que faci normal, per exemple, que el PP governi amb l'ultradreta, per exemple, de Vox. Podria ser perfectament.
I va dius,
una miqueta Toni, cap aquí. Tu mires aquestes tertúlies i no hi ha gaire debat.
Però, això que dius, sí, però és que no hi ha d'haver-hi debat. És una mica el que deia abans l'Isabel. Jo crec que ens encaminem a un món, i si mirem l'exemple dels Estats Units és paradigmàtic, on la gent ja no mira els informatius per saber coses, per descobrir coses, que és pel que abans obríem un diari, sinó per ratificar les seves opinions.
Per confirmar.
Llavors, això és molt curiós. Als Estats Units ha passat una cosa molt curiosa, que els mitjans en general, els grans, jo crec que Espanya va cap aquí, s'han tornat això, una màquina de reconfirmar les tesis que tu ja creus saber, però no obstant això, aquell mateix ecosistema ha creat una sèrie de mitjans alternatius on es busca més discussió. Jo, per exemple, consumeixo molt pocs mitjans catalans i espanyols bàsicament perquè ja sé el que em diran.
Sí, saps?
És a dir, quan hi obro...
Bernat, el teu perfil...
Quan hi obro l'Anna Rosa...
Com a audiència no és innocent, per entendre'ns. Aquí hi ha un element que nosaltres estem portant al debat ara mateix, en les viatges, diguéssim, cap a la dreta, que pot generar la presència massiva d'Anna Rosa Quintana i la seva productora a la graella de Telecinco, però oblidem, per exemple, deia el Pere abans, que no tenia ganes de cantar-li les absoltes a Sálvame. Però és que tots els que han sortit avui a defensar Sálvame, al marge d'avui o des del divendres, al marge de defensar el posicionament polític outsider de la cadena que feia el seu presentador, el que estan dient és que és un programa que entreté els iaios que estan sols. Vull dir que aquí tenim un problema social, diguéssim...
I això també és política, amb això tens tota la raó. Senyora, no pensi, faci la migdiada i arribarà al vespre.
I com que estan sols, i els fills no els truquen, i no sé què, i et posen la tele i tenen Sálvame fent la
conflicta,
no? Tot el dia. Vull dir que aquí també hi ha un forat que la política ha de resoldre.
Exacte, però l'alternativa... És a dir, la televisió no ha de culturitzar, eh? La televisió, Telecinco no és el MNAC.
No, per això...
Clar, no és una ONG.
Clar. Clar, clar, clar. I el... Aviam, com us podria dir? Mira, amb Telecinco ha passat una cosa que també és òbvia, el Sálvame. És que, clar, el Sálvame porta... Quants anys porta el Sálvame?
14.
14 anys. 14 anys, un programa de televisió ha de desgastar-se, segur. Per tant, el programa desgastat va començar sent un programa de televisió, diríem, on hi havia una mena de...
crítica permanent o de salseig respecte a gent de fora, i ara és tot molt de... és molt endogàmic, tot plegat ha sigut molt endogàmic.
Perquè han creat estrelles.
Bueno, han creat les seves pròpies estrelles allà dins, cosa que per la gent que està fora està, és molt
millor. Però Jordi, el canvi de paradigma és molt interessant, això començava jo a la tertúlia. És a dir, Sálvame és una màquina de fer notícies.
Perquè... no arrossegava la programació de tota la cadena.
Una indústria, perquè després els personatges que surten en el Sálvame acaben sortint a les revistes del cor, a les pàgines web de les revistes del cor. Tu deies abans que les revistes del cor abans eren referència de gent que admiraves. Clar, els personatges que surten a les revistes del cor són els... personatges que fan de col·laboradors, que fan de col·laboradors al Sálvame, que es converteixen en substituts de toreros i d'aristòcrates.
Ja van fer tot el... O sigui, el producte era global, no? Perquè tu tenies el Sálvame, que comença amb unes hores, que després amb les limitacions dels horaris infantils va canviant de nom per poder-se adequar. Tens el divendres a la nit el Sálvame de Lux, els mateixos personatges van als realities aquests del Supervivientes, la Isla de los Famosos, acaben ficats a Gran Hermano, malgrat a l'inici de la Mercedes Milà, el Gran Hermano acaba convertit en un producte, un apèndix de Sálvame.
Passa d'experiment sociològic...
Fan revistes... És que van fer un bingo.
Sí,
és que, permeteu, és que venien un bingo.
I permeteu-li una cosa sobre això? Sí, no, només una cosa, que fixeu-vos, és veritat, Telesálvame, Telecinco, va acabar sent això, però fixeu-vos, només una comparativa, i sap greu mirar-ho des de la perspectiva només dels mitjans catalans, però també estem aquí i és això també el que pot passar. A Espanya, ara, l'evolució està anant, apuntava, a l'espanyolisme i a la dretanització, però sobretot als continguts desvergonyidament polítics. Però cada vegada més, jo... es va polititzant més la graella, malgrat que això sembli que no van a audiències. Aquí a Catalunya, fixeu-vos que és al revés. És a dir, tenim una tele, per exemple, el TV3, que ha optat, és a dir, diguéssim, segurament amb tot el dret del món, evidentment, i les seves dades d'audiència, el que sigui, però tenim una tele i uns mitjans públics cada vegada més despolititzats. Per què hem arribat a la conclusió, potser, que aquí a Catalunya això ja de la política avorreix, que no porta enlloc, o que potser simplement són línies editorials que es volen tirar cap aquí en un moment determinat? Això també crea estats d'ànim, estats d'opinió entre la gent. No dic que una cosa sigui millor que l'altra sigui pitjor, simplement que són dos estadis mentals i de mirada política molt diferents. A Espanya ho estan veient tot, la política, fins i tot l'entreteniment cada vegada més, i amb un biaix més clar i més nítid, mentre que aquí a Catalunya sembla que ens hem replegat tots plegats i estem com de braços caiguts, i arribem a la conclusió que el que s'ha fet els últims anys també va ser un excés. És a dir, perquè a TV3, diguem-ho tot, igual com en aquests programes a nosaltres ens portaven de vegades de Siux, també a TV3 hi ha hagut moments en què hi havia una inflació, un tema polític constant, i teníem uns representants del que eren les Espanyes, que també tenien les seves peculiaritats, diguem-ho tot, és a dir, els testimonis que hi havia, no? Però em sembla interessant, mentre una part estan a totes, todo al rojo, no, al rojo no seria, todo al negro, aquí estem com fent un repelegament general, no?
Digues.
Yo quería, muy rápidamente, ¿no? Lo primero, la gente ve los medios para que le den la razón, ¿no? Pero yo creo que eso siempre ha sido así. El problema no es ese, el problema es la pérdida de calidad del producto informativo. Claro. Fruto de múltiples factores, no vamos a hacer ahora aquí una tesis doctoral. El problema, yo antes siempre hemos comprado el periódico y hemos puesto la radio que nos daba la razón, siempre. El problema es que ahora la radio que nos da la razón, el periódico que nos da la razón y la televisión que nos da la razón están mucho peor hechos, con la excepción de RACU, evidentemente. Y en la calidad del producto se ha rebajado de una manera brutal. Punto uno. Punto dos, lo que quería decir. El problema es que nadie ponía Sálvame para informarse. Y para pero Ana Rosa hay mucha gente que la pone para informarse. No, pero el problema es que Ana Rosa sí hay mucha gente que la pone para informarse. Porque la degradación es de tal dimensión que ahora es información.
O que aunque no la ponga para informarse,
jamás
le informa.
Se nos habría ocurrido. Claro, pero jamás se nos habría ocurrido pensar como un programa informativo. Ahora pasa por ser un programa informativo, y eso sí que es un problema, y un problema que es, yo creo que es el cambio sustancial que tenemos aquí, que es Telecinco sustituye unas tardes que no tenían un planteamiento entre comillas informativo por unas tardes que entre comillas otra vez sí van a tener ese planteamiento informativo entre comillas, y yo insisto, la frontera es muy burdo, pero lo voy a dar. Y después una última reflexión. A lo mejor esta reducción brutal del pluralismo ideológico e informativo que se está produciendo en la televisión generalista tiene mucho que ver con la decadencia imparable de las grandes cadenas y su pérdida masiva de audiencia. Porque hoy un programa muy visto es un programa que tiene 1,000,000 y pico de espectadores. Que no es nada, no es nada. 1,000,000 y pico de espectadores. Pablo Motos tiene 2,000,000 y pico de espectadores. Para que os hagáis una idea, la etapa de que previa a todo esto, cuando las audiencias, cuando la televisión era la televisión, el gran medio informativo, un programa con como 59 segundos, sobre todo en sus primeras temporadas, su audiencia media estaba en el entorno de los 4 o 5 millones de espectadores. Eso es, hemos pasado que el prime time eran 4 o 5 millones de espectadores a 1 o 2 millones. Y yo creo que tiene mucho que ver con que la televisión no refleja el pluralismo ideológico que tiene la sociedad española. La televisión en España está claramente girada, no al centro-derecha, a la derecha y a la extrema-derecha. Tú te vas a ver la distribución sociológica y política de la sociedad española. La sociedad española, hay mucha gente de derechas, por supuesto, pero hay tanta o más de centro-izquierda e izquierda. Vas a la televisión y ¿qué cadena se dirige a esa gente?
Aviam, per acabar ja, el tema, sisplau.
Tots hi entereu molt bé, jo aprenc molt de vosaltres no vull polemitzar. Però discrepo d'algunes coses que dieu. O sigui, efectivament, els formats de la tele han canviat perquè la gent, per exemple, té molt d'interès en l'esport més que en la política i, per exemple, la informació esportiva ha guanyat un espai creixent en els informatius. I això respon, al final, a que hi ha uns senyors que tenen que fer negoci amb la publicitat. Mm-hmm. Abans en parlava en Pere. És que Antena 3 i Mediaset acumulen el 95,6% del pastís publicitari televisiu d'aquest país. El 95,6% a través d'aquests canals. Ara bé, deixeu-me dir només tres coses.
Que no significa nada, Joan.
Una, el fet de que creixi la informació esportiva ha fet que en gran mesura a la política es copien els models esportius, que és connectamos con los pasillos del Congreso,
sí,
per fer una declaració curta i que es futbolitzi la informació, la informació política. Si el polític no té el registre adient per sortir amb un tall breu i dir una cosa ingeniosa a Ana Rosa, a la Susana Griso o amb el García Ferreres, és algú condenat a que no el tornin a trucar, perquè efectivament el que explica l'Anton té raó. Jo també he anat a aquests programes a Madrid, vas allà, et truquen per estar allà a les 10 del matí i acabes per no sortir, et diuen no, és que al final ha canviat el tema perquè durant el dematí passen coses i van canviant la grella sobre la marxa. Ara bé, només dos comentaris. Toni, jo honestament, mentre tu parlaves estava mirant TV3, intentar dir que els mitjans de Catalunya no parlen de política i que a Espanya tots els mitjans són fatxes per fer un titular és una mica ole, ahí lo dejo, per dir-ho d'alguna manera, i segona per acabar. Jo honestament no crec que hi hagin totes les teles espanyoles d'ultradreta a banda dels mitjans públics. Jo la dretanització de 4, permeteu-me que la posi entre cometes, la sexta és la sexta. Però al final, aquí el que passa és senzillament una cosa molt simple. Els mitjans de comunicació donen informació. I en aquest país, per primer cop a la història, hem tingut un govern on una força populista està al govern. I això genera, efectivament, molta més polarització informativa. I si tu pretens que els mitjans de comunicació siguin impoluts davant de quina ha sigut l'evolució política que ha tingut aquest país, no només hi ha el que ha passat a Catalunya, quina mena de govern té Espanya, què hi ha arreu, doncs home, aleshores ningú miraria aquests mitjans de comunicació, senzillament, si no fossin un reflexió del que està succeint a la
publicitat. Breu. Toni, però breu vol dir breu, si no tallarem els canals de la publicitat, per favor. Toni,
molt breu.
Un moment, Anton. Toni.
M'ha atropellat. No, només que al Joan li agrada fer aquestes cosetes que fa dialèctiques, però només has de mirar TV3. Ara potser estàs mirant la pantalla de l'informatiu de primera hora, que evidentment, com a totes les cadenes, tracten els temes que venen de política. Però et convidaria a fer una anàlisi de contingut en la que miris els temes que toquen i amb quin ritme els toquen i amb què hi ha més els matinals. És a dir, si estàvem parlant ara d'Ana Rosa Quintana, doncs troba-li l'homòleg en horari franja TV3, que sigui, per exemple, el programa de la Melero, ara el Tot es mou, i mirem els continguts que hi havia fa un temps de política i el temps que se li donava ara, és a dir, jo crec que cau pel seu propi pes, no és Oleón.
Bernat, volies dir alguna cosa, no, per acabar?
Només breument, jo crec que la clau de tot plegat, que la gent es pot perdre, els oients es poden perdre, en que si Telecinco 5 o media 7 grups, és el que deia l'Anton. A mi el que em preocupa és la crisi del periodisme. És a dir, abans el periodisme era un ofici, no m'agrada ser nostàlgic, però que requeria unes inversions perquè uns determinats periodistes investiguéssim, i ara estem, i descobrissin històries, i descobrissin problemes, i ara estem bastant...
Igual que l'és, eh?
Bueno, clar.
I tant.
I ara estem en el que diu el Joan. Per exemple, poso un exemple molt, molt clar. Fa una setmana, en aquest país, es va descobrir que hi havia hagut un problema amb unes oposicions, no?, i que s'havia fet una adjudicació més que problemàtica a una empresa per fer unes oposicions que al final no van sortir bé. Aquesta empresa s'ha investigat durant una setmana en aquest país? Recordo que fa una setmana, i amb l'Antor ho vam comentar, el Telenotícies de TV3 ni l'avanci. En qualsevol... això als Estats Units, vaja, ja tindrien la marca de calçotets que utilitza el CEO d'aquesta empresa. Portem una setmana, aquesta empresa ningú l'ha investigat. Que llavors jo
parlant penso... de Renfe.
No, estic parlant del tema de les opos, no? Clar, sí, parlant de Renfe,
el retard... No, vull dir que ens hem desviat el tema de la Renfe.
Portem una discussió dels anys 90 que, com sempre, acabaran res.
Gran feina la que ha fet el diario.es investigant
el tema. No investigant, no. Demanant... No,
gran feina, ja que parles tu de la investigació, que parlem d'això i del que això costa.
No sabem la reunió... O no s'ha publicat, no sabem la reunió en la qual es va fer aquesta adjudicació, no hem parlat amb els empresaris. Qui són els directius d'aquesta empresa? No sabem.
Que és una empresa mèdica, que és un cegos.
Bueno, però és que sí, tio, jo flipo. No sabem res més. Hòstia, si tot ho fem així... Buf.
Dit això, efectivament, el que deia el Joan López Alegre, que m'ho he comentat més d'una vegada, és veritat, un que té la sort de venir, d'esports, sí que t'adones que s'ha acompanyat un procés molt curiós, que és que abans la seriositat venia de la política. I, en canvi, els esports eren un cachondeo. Això ha canviat. Això, el cachondeo, és la política i el seriós és el futbol. Sí. Amb matisos, evidentment, tot té matisos. És a dir, abans, tu anaves a un partit del Barça i els locutors que anàvem i acompanyàvem l'estrella que narrava el partit anàvem al camp, a la gespa, i podies agafar els jugadors pel coll, podies agafar l'entrenador quan s'acabava el partit i podries entrar al vestidor si calia. I evidentment podies anar a entrar a la llotja i entrevistar el president de Torres si el president parlava o el vicepresident. Això passava fins que va arribar un dia que això es va professionalitzar, va arribar a la Lliga va donar uns drets de televisió, manaven les televisions, com és obvi, perquè és qui paga, per sobre de les ràdios, amb la qual cosa, aquí això es va anar posant seriós. Els clubs de futbol es van posar, escolta, van arribar entrenadors que van dir, jo no donaré entrevistes,
si toques un jugador
no, no donaré entrevistes, etc. I això va passar. Rup, de cop i volta, tu vas al Congrés, i al Congrés tu vas agafar pel coll el president del govern d'Espanya amb un micròfon i posar el micròfon a la boca com si fos als anys 80 amb el futbol i col·loques amb un àrbitre Zapatero que està entrant per Telecinco, no sé des d'on, almenys que em sembla que sigui entrant des d'una càpsula espaial, és a dir, a la tarda et col·loquen allà en programa i tot això, i truca al Sálvame, és a dir, això ha fet un gir certament molt curiós. I després un altre tema molt important, que això sí, crec que sí que s'ha canviat, sobretot a les teles i sobretot a les ràdios i cada vegada més a les teles, que és que la política no ven. Ojo, eh?
Aquesta política.
Ara, en aquests moments, la política... És a dir, venim una època que només parlàvem de política, la gent ha quedat desgastada. La gent ha quedat desgastada, esgotada, i ara la política, aquesta política de i tu més, i ara no sé quantos, i ara el faristol surt un, ara surt l'altre... La politicaria aquesta, que és el que està dominant des de fa uns mesos, no ve.
Però és que això, Jordi, és el salva més real.
Sí, clar.
És a dir, si tu mires els espais dedicats a política catalana, el salva més això.
Sí.
És una petita esmena al que estaves dient, o sigui, que en el món de l'esport la cosa es posés seriosa, es posava seriosa el negoci, però no el contingut.
Sí.
O sigui, tu endreces, els esports s'han endreçat al negoci amb les entrevistes prèvies, en mitja part, al final i tot això, però les preguntes moltes vegades continuen sent les mateixes, diguéssim. Sí, sí. Tampoc no demanem que els futbolistes ni que un jugador de bàsquet tingui 4 màsters i 2 doctorats perquè respongui una... Però potser el periodista no estaria malament que els tingués, eh? I això, doncs, tampoc, no? I en el tema de la... En això de que la política no ven...
Ara,
no, estem en aquella cosa de, per arribar a tothom, el polític ha de baixar el nivell, diguéssim. I és una mica el que dèiem, de que ha d'estar preparat per poder colar el seu, no, la seva pastilla, que deia Jordi Pujol, colaré la pastilla en el directe que toca. I això porta a un determinat perfil de polítics, també.
Bueno, o sigui, els propagandistes...
Mira, dit això, deixa dir una altra cosa. Ara, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, aprofitaré per dir una cosa. Aquí a Catalunya han passat moltes coses els últims temps. La situació del país està com està. Si realment tots aquests polítics que hi ha a Madrid, això del madrilenyisme, Isabel Díaz Ayuso, que ho està portant amb la gènesi que va sortir de la boca del senyor Bernat de Déu en aquest estudi, dient que el processisme de Madrid, és a dir, Madrid se'n va, és a dir, Madrid se'n vol anar, que és Isabel Díaz Ayuso, m'agradaria dir alguna cosa de cara a les eleccions. Està molt bé que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo es comprin un apartament a Barcelona perquè tenen ganes de que guanyi, sobretot Pedro Sánchez, que guanyi el seu partit aquí a Barcelona. Pedro Sánchez el vam entrevistar quan era secretari general del PSOE. En aquesta emissora no vinc mai, ni hem anat nosaltres a la Moncloa. I té pebrots que la cinquena emissora d'Espanya i el vuitè...